Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, divendres 23 d'abril, les 12:03, i ahir el president de la Generalitat ens anunciava...
S'amplia l'horari de l'hostaleria i la restauració fins al toc de queda establert a les 10 de la nit. Els aforaments continuaran com ara, el 100% de les terrasses i un terç en l'interior dels locals, i les taules de 6 persones com a màxim.
Clar, entonces la gent és usuaris d'aquests serveis que s'amplien fins a les 10 de la nit, tindrem que portar el tiquet per a poder tornar a casa sense ser denunciades? Ara sí, comença Protagonistes. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I molt bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia a tots i totes.
Recordem que este cap de setmana, quan tornem cap a casa, hem de portar el tiquet, perquè si no, correm el perill de ser sancionats. No este cap de setmana, el pròxim, perquè entraran en vigor a partir de dilluns.
El botellín convalida o...?
Jo crec que sí, no? Deuria convalidar, perquè és que te'l tindràs que emportar a casa, quasi, quasi.
Bueno, augmenten l'hostaleria i restauració fins a les 10 de la nit, el toc de queda segueix sent a les 10 de la nit, el comerç fins a les 10 de la nit també, l'aforament en cultura, cerimònies i celebracions, i se prorroga la resta de mesures, és a dir, que continuem la perimetració.
Correcte, sí, Susana. En el tema dels aforaments de la cultura són al 50 i al 75%, i les cerimònies i celebracions augmenta l'aforament del 30 al 50, i també el president ha dit que si seguissin sent favorables les dades, dins de dues setmanes pues podria cessar el tancament perimetral, però que vaja, que això coincidirà quasi en l'alçament de l'estat d'alarma, no?
Clar, però ahir queden molts buits jurídics, perquè cada un pot interpretar-lo com millor li vaja. Això vol dir que ens deia Víctor feia una estoneta que pot veure mitja part d'un partit...
El Villarreal-Arsenal pots veure la primera part del bar en tots els teus amics i la segona part la tens que veure en casa soles.
T'ho dona compte. I ja que veure...
La segona part se contagia més, se veu.
I ja se veu... Donald Conter, esta nova normalitat, quines coses ens fa fer? Vosaltres penseu que acabarà recapacitant, en este cas, la Comunitat Valenciana, el president, i augmentarà un poc més si se toc de queda?
Home, jo espero que sí, si no, no té cap lògica ficar, diguem que tanquen els bars, restaurants a les 10 de la nit si el toc de queda és a les 10 de la nit. O sigui, la gent se tindrà que alçar a les 9 per arribar a casa, sobretot, per exemple, si jo me vaig a sopar a Castelló, no? que per exemple, a mi m'agrada molt anar, tindré que tindre això previst.
En este sentit, el que pensem tots és, bueno, cada un quedarà la seva població, la seva ciutat, però clar, no oblidem que no és el mateix viure en Vila-real que viure en València.
Clar, sí. No.
Perquè tornar a casa te pot costar un... És més, no pots calcular-lo, imagina't que te passa algo.
Clar.
Mira, l'altre dia em contava un xic que és de la fàbrica a les 9 i mitja, perquè han adelantat, però que viu al centre i li costa molt aparcar. Al centre de la ciutat de Vila-real, estic parlant. Li costa molt aparcar i al final aparca lluny. I la paren, eren les 10:15, no sé, i ell ahir posa aquí a les 9 i mitja i diu, mira, si és que no troba aparcament. Tu imagina't una persona que és que ha donat o mitjadora, que porta treballant 8 hores, que està agotadíssim i que li estan dient que da un bé. I a més li van dir, bueno, posa en dubte el que estàs dient, no sé si vens de treballar. Bueno, pues este xic va dir, mire, pues multe, faig el que vostè vulgui, perquè tinc un agotament que me mor i tinc moltes ganes d'arribar a casa. Perquè clar, no tenim que oblidar que n'hi ha gent jove que treballa, o sigui, no tota la gent jove té la idea d'eixir i enganyar a l'autoritat. No. Això és de, vamos, és de traca ja, digueu lo que vulgueu, però això comença a ser de traca.
No, clar, si haguerem ficat, diguerem, el toc de queda a les 11, seria lògic encara, no? Però, clar, a les 10 tu realment les estàs dient que tanquen una hora abans, perquè les persones que treballen en els en l'hostaleria, ells tindran un paperet, no? Que els diu que venen
espere,
de treballar.
Espera, perquè si no és l'altra, si no, si tanque el bar a les 10, no el neteja, no? Perquè no. Si no, no puc arribar a casa.
No, la gent de restauració portarà un bar. Jo parle de les persones que estan sopant.
Clar, aquestes són les persones...
I, a més, el que me llama molt l'atenció és... com li dius tu a un grup de gent que, bueno, que se té calçar, li dius lògicament, s'alça i demés, però si ja sentíem els comentaris de quan se tenien calçar les 6 de l'espre, dient, i ara què fem? Pues si n'anem tots a una casa, el que sí que això se convida que n'hi hagin més festes en les cases.
La veritat és que sí, perquè el tardeo es pot fer al bar, ens n'anem a casa a sopar i després ja ens quedem fins la matina, que és com un remat d'un poema, no?
I ahir sí que tinc la sensació de que no portarem mascareta.
Clar, per supost.
Encara que tinguen, i conforme diuen, que portar-la. Voleu, també sé d'una persona, d'una... que regenta una cafeteria i s'ha comprat un pito com un àrbit.
No em digues, i no me digues que utilitza el pito quan arriba a les 6 de la vesprada.
A més, és del teu poble, Maria.
És que no podia ser d'un altre lloc.
Vos assegure...
Aquestes coses tan sols passen a les alqueries.
Vos assegure que me'l va ensenyar i me va dir, jo pite, i tot el món sap que és com la sirena, és dir, vos imagineu quines coses estem vivint?
Sí, surrealistes.
Més anecdòtiques? Sí. Perquè quan diu, va, els cebos, qui ja toca, diu, que no en fem cas. I quan toca el pito, com que tot el món sent com una alarma, i diu, n'hi ha que aixecar-se i anar sent, no? En fi. Sabeu?
Bueno, i després dels aforaments no vaig a debatir perquè és una causa perdida del futbol, però a mi realment no m'acaben de pareixer molt normal algunes coses. En tots els respectes.
Parles dels aforaments de
llocs tancats que puguen estar ja al 75% i que nosaltres encara no puguem ni entrar una persona dins del camp.
Sí, tu parles de cines, teatres, museus, auditoris, que estaran del 50 al 75%.
Vamos. Una sala tancada al 75%. Imagina't, si ho té un, me pareix que cauran tots.
Jo crec que és la primera vegada que vaig donar-te la raó.
Perquè 75% sempre hem sigut, és molt.
Sempre hem sigut molt crítics, perquè a més tu sempre reivindicaves molt això. Fija't, Maria, és la primera volta que li donen la raó i me fa una cara de bona persona.
Damunt.
Com dient, ja m'he sentit comprès, no?
Sí, no, un 50% sí que és lògic, sobretot com es dissaven un silló, no?, de separament, per exemple, jo que sí que he anat a auditoris i tal, però clar, el 75% agafes que la gent estiga més junteta i això és perillós.
Voleu, algo que també m'ha cridat l'atenció i tinc la necessitat de contar-lo, és una nova incidència molt turbulenta contra el govern espanyol de coalició. Si ja fa un any un exmilitar disparava contra la fotografia de membres de l'executiu, recordeu que apuntava contra fotografies d'aquests membres de l'executiu. Ara han rebut bales de veritat. Segons confirmen fonts del Ministeri de l'Interior, el ministre Fernando Grandes Marlaska, el líder de Podemos Pablo Iglesias i la directora general de la Guàrdia Civil Maria Gámez ha rebut durant les últimes hores una carta amenaçadora amb una bala del seu unes bales en el seu interior. El cas ja està en mans de qui té que estar, en mans de la policia, però això són coses molt greus, eh?
La veritat és que sí.
Concretament, por, no? La de Pablo Iglesias, perquè ell ho ha difós en les seues xarxes, posava: Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos, tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota.
Mare, que por.
A mi i a més, està la carta, que a més, la gent que vulgui pot veure el Twitter de Pablo Iglesias, està publicada, n'hi ha quatre bales d'un setme. És a dir, això és aixina. Mireu, pot estar més o menys d'acord en ell, però ahí sí que ja em dona molta por. Per cert, no sé si tu ho havíeu vist, lo de esta amenaça.
Bueno, jo he vist lo que ha passat este matí.
Sí, pues mira, el que ha passat este matí en la persona a la que estem parlant, en Pablo Iglesias, que en el debat de la SER, que estava de moderadora Àngels Barceló, ha passat això, precisament en Pablo Iglesias.
Estaven tots els candidats, menys la presidenta Díaz Ayuso.
Sí, això no va dir, crec que del PP no hi havia cap representant. No,
sí,
no.
És que resulta que la presidenta Díaz Ayuso, com ella ja en els seus assessors li diuen que no s'exposa massa perquè en este moment ella ja pràcticament ha fet tot el que tenia que fer. Entonces, no se la juga massa en segons quins llocs.
Però els queda un debat el pròxim dilluns.
Clar, però per exemple, la Sèrie ella va dir: jo no vaig al debat, però vos dono una entrevista on estiga soles.
Clar. Escoltem, si vos pareix bé, el que ha ocorregut.
El que ha ocorregut en Pablo Iglesias. Sí.
He dicho antes, nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta,
pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles.
Que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte tan graves.
Que se levante, que se vaya usted.
Permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha.
Señora Monasterio, ¿quién decide? Señora Monasterio. Señora Monasterio, no, señora Monasterio.
Si tan valiente es.
Este no es el tono. No, este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho, si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto sea un debate.
No, que se vaya, no, no, que no. Es lo que están deseando un montón de españoles, no, que se vaya de
no, España. A lo mejor.
Están deseando eso los españoles.
Me quiere, no, señora Monasterio.
A mí me gustaría escuchar a una demócrata.
A mí me gustaría que usted respete el turno de palabra. He dicho que iba a dar una intervención a cada uno de ustedes y después a mí me gustaría volver a escuchar al señor Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo.
Perdón, Ángel. Si no se retracta y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error, blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia.
Finalment, Iglesias abandonava el debat després de que Monasterio no se retractara. Això era, es comença perquè ella sí condena aquestes amenaces que està rebent el senyor Pablo Iglesias, i és quan li es comença a increpar dient-li que ell no ha condenat quan han acusat o quan han fet actes contra altres persones. Bueno, pues ahí és quan se produeix este rifirrafe a raïls de que se parlarà de les cartes d'amenaça. O sigui, que avui Pablo Iglesias ha abandonat el debat de la cadena SER perquè Rocío Monasterio, que ella sí ha dit que condenava qualsevol violència, qualsevol amenaça, li diguera d'ell si ell ha condonat alguna volta totes aquestes coses que he començat a dir.
Ja bé, així, una cosa, on està la línia roja? En que te tiren una pedra en un míting o en que directament ja t'envien dos bales a ta casa?
Home, jo crec que lo del míting de Vallecas per a mi va ser bastant diferent. no crec que siga la mateixa comparació, i a més jo crec, a veure, jo si haguera sigut Pablo Iglesias no m'haguera alçat perquè li estàs donant la raó i al final cap t'estan sanant tu, no? Però és veritat que Monasterio provoca quan no li diu levántese y márchese, no?
Clar, però a mi, per exemple, el que Pablo Iglesias també diga que la presència de Vox és blanqueada des de l'ultradreta, és que Vox és un partit que l'han votat. És dir, tu tens que aguantar el tipus, quedar-te i dir, mire, pues jo també condemne uns altres tipus de violència. Tan condenable és una com l'altra. Tu no pots dir, jo tinc més dret que tu, sempre que democràticament t'hagin votat. El que passa que sí que és veritat que quan un passa de ser el provocador al provocat, canvia la papeleta. Val? I jo entenc, i vamos, me pareix una barbaritat que envien aquesta amenaça, i la por que té que tindre una persona quan l'envien.
És que això és, nosaltres l'hem vist, això és la sèrie Pàtria, claro, això és tornar a aquests temps,
Claro, però tu donat compte, ell quan estava en l'oposició, és que, veure, jo he vist a tants polítics en l'oposició que després quan he estat governant han condenat el que ells han fet de l'oposició. És dir, Pablo Iglesias diu que no li pareix malament que se manifesten quan alguna política no és el que ells consideren, val? Pues en este cas, quan Rocío Monasterio està dient-li levántate y vete, té que dir, pues mire, yo no me tengo que levantar ni ir, claro. Y si usted no está
sí,
de
acuerdo... Sí, perquè li està donant la raó,
claro, se
i propicien l'espectacle.
Ara, dir que els mitjans de comunicació se blanquegen sempre que estiga votat democràticament un partit, té dret d'estar. La sèrie Pàtria, al final... si tu vols que ens traslladem, els que feien aquests atemptats van hi haure, a veure, d'alguna manera s'han reconvertit en una formació política votar i que estan avui en dia, ¿vale? I aquestes persones tenen el mateix dret i poden canviar les lleis. Les lleis no se canvien a base de tirs, se canvien fent política, fent bona política. Per això jo no me pareix, jo no haver abandonat el debat.
No, jo tampoc, no haguera propiciat que damunt donar-li peu, no? Si tu el que vols és el contrari, i a més la resta de... Bé, si volem buscar diguem el que és el vídeo sencer, veuran que la resta de candidats també li estan dient Pablo no te vayas, Pablo
fins
no te vayas.
Fins i tot el
mundo, no?
Que no és molt de Podemos i ha dit que per favor que se quedara.
Sí, clar, serà...
Bueno, sabeu que la Guàrdia Civil investiga la mort d'una dona perquè s'ha trobat un cadàver este dijous en el paratge del Clot de la Mare de Déu de Borriana?
No sabíem res.
I segons ha confirmat fonts de l'Institut Armat, es tracta d'una veïna de la localitat. El cos el van descobrir de manera fortuïta unes persones que estaven en la zona, que van alertar a la policia local, la qual ha derivat el cas a la Guàrdia Civil, lògicament. Però és una veïna de Borriana i s'ha trobat en el cos al Clot de la Mare de Déu. No ens poden donar més informació per què? Pues perquè ara tenen que actuar l'autoritat per a veure com ha faltat aquesta persona, de quina manera, i bueno, estaran fent les pesquises que toquen. Estarem molt pendents de veure què és el que ha passat. En fi, anem a les notícies, Maria?
Sí, es comencem. Com ja hem donat, diguem, aquests canvis de les restriccions, passem a les xifres perquè s'han notificat 222 casos nous de coronavirus a tota la comunitat, 65 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 275 persones ingressades, 37 a la província, amb 11 pacients en l'UCI. S'han registrat 6 defuncions i 0 a Castelló. Per tant, en l'ecopertem de setmana no ha faltat cap persona de Covid a la nostra província. S'han notificat 11 brots en tota la regió i Castelló de la Plana té 1 amb 5 casos d'àmbit educatiu.
Precaució.
I ara parlem, Susana, que ens ha arribat una nota de premsa de que el portaveu d'universitats del grup popular en les Corts, Lluís Martínez, ha revelat que els estudiants de medicina en les facultats de la Comunitat Valenciana són els únics sense pràctiques per no estar vacunats encara. El grup parlamentari popular ha registrat una proposta en les Corts en la qual sol·licita que la Conselleria d'Universitats coordini juntament amb les universitats valencianes l'execució completa de totes les pràctiques clíniques de l'alumnat de medicina i els fiquen, diguem, la vacuna per a que puguen fer aquestes pràctiques.
Sí, perquè la matrícula dels graus inclús les pràctiques clíniques com a part del currículum de l'alumnat i és una formació que no s'està impartint. És a dir, és que tens que fer-les.
Uh-huh,
una altra cosa és el que ahir estàvem parlant és que les pràctiques ara ja quan s'acaben les carreres siguin remunerades, que a mi això em pareix molt bé. Bueno, també he de dir que tinc experiència de tot tipus. Quan arriba una persona que acaba la carrera, n'hi ha persona que és molt diestra en la carrera que ha fet i que té molta destresa a l'hora d'agarrar-se pronte, i hi ha persona que de veres és brutal la feina que dona per a que sàpia fer la feina a la que s'hi tindrà que incorporar en el seu futur. Maria, és que tu bé ho saps, a tu t'ha tocat estar en un periòdic sí, atenent a la gent que feia pràctiques i és terrible.
Sí. Hi ha gent molt bona que s'ha quedat i que seguint sent amiga meua i altres que és molt difícil, però és veritat que, per exemple, ja no me'n vaig a qualsevol àmbit, vaig a parlar del meu. Durant molts anys, en molts periòdics, moltes empreses de comunicació s'han aprofitat de tindre xics i xiques en pràctica per cobrir l'espai d'un treballador. I això es té que finalitzar. I sé les jugarretes que han fet molts dels mitjans de comunicació que critiquen aquestes coses que ells mateixos ho fan en les seues redaccions. Així no, què?
Clar, també per una altra part, i jo tinc que dir que era molt més fàcil fa 10 anys fer pràctiques en una ràdio que avui en dia. Sí. I en una televisió, ¿vale? Parle per els dos llocs on tinc experiència. Avui en dia, ¿vale? Fer pràctiques és molt complicat. Per què? Pues perquè tots tenim, estem acostumats, s'ha fet tot molt... ha passat a ser tot molt, com diria, molt personal. I clar, quan a tu te toquen algun ordinador, quan a tu te manegen les taules de sonit, te pots trobar en que quan tu arribes a fer el programa i vas en directe, està desteclat.
Sí, però està el contrari, Susana. Gent que val i s'aprofiten d'ella per a tot. Que això també té que fer el contrapeu, diguem.
Per les dues bandes, també tinc que dir, Maria, que en el moment en què tu trobes una persona que ve a fer pràctiques i val, ja no la soltes.
No,
perquè això també és cert. Uh-huh. Ve en un aire nou, en idees noves. Jo el que aconsella a la gent és que es pense molt bé on vol enfocar el seu futur, perquè això després ho hauràs de desenvolupar, i a la persona que li agrada el que estudia de ben segur té èxit, eh?
Ara, si te pareix bé, passem a parlar perquè la Diputació de Castelló col·laborarà amb la Universitat Jaume I en l'estudi dels efectes del canvi climàtic a la província, i em pareix molt bona notícia, no?, per veure com ens afecta i si es poden pal·liar d'alguna manera lo que patim, no? Passem ara a les notícies de Vila-real. Primer parlem d'una nota de premsa del Partit Popular que la trobaran a la nostra pàgina web, que el PP de Vila-real reclama concretar els anuncis del Pla d'Infraestructures Socials. I després parlem de que l'Ajuntament, bé, que les ajudes per alleugerar les dificultats dels sectors econòmics més afectats per la crisi de la Covid-19 arriben ja als beneficiaris a través de les subvencions directes i la bonificació de l'impost de béns d'immobles, que finalment serà del 95% per a totes les sol·licituds que complisquen els requisits.
Uh-huh.
I fins així.
Acabo de veure en este moment, n'hi ha hagut un anunci a unes hosteleros demanant adelantar l'hora del sopar davant de les noves restriccions en València, ¿vale?, que era el que parlàvem al principi. I demanen, ens demanen a nosaltres una campanya que pretén que tinga com a objectiu conscienciar de sopar a les 8 de la vesprà. Això suposaria un important llavor social i recuperar el sector hosteler. Així que diuen que fem una gesta i que diguem, però això suposaria no dinar a les 3 i pico de la vesprà, conforme dinem, clar, sinó tindre un caràcter més anglès, no?
Clar, això anava a dir, més europeu, no? Que quan vas allà no trobes llocs per a sopar, i nosaltres que estem acostumats a dinar a hores intempestives, no? Que ahir, no, vas, no, ahir vas mirar el meu rellotge i vas dir, ai, si són les 10, vaig a sopar.
I arribar a estar en Viena a les 8 de la nit i que pràcticament estigueren totes les cuines tancades.
Clar, clar.
Però és que, a més, tu arribes a les 3 de la vesprà a un restaurant i no t'ho dona de dinar, i quasi que el, vamos, el mires com dient, però anem a veure com que, escolta, que no, què passa, no? Per això els europeus s'ho passen també quan venen així de vacacions, val? No oblidem que nosaltres tenim un dia molt llarg, moltes hores de sol, i entonces, o el que podem fer és fer un resopo quan arribem a casa.
Directament,
no?
Que també ens agrada resopar, eh? El pitjor és que dinem tard i després fem resopar, també.
Però anem a veure. Si el millor que n'hi ha en el món és l'esmorzaret, que la gent... no és igual el que treballa amb tu antes de l'almorzar com després de l'almorzar. Vale? Clar, no podem adelantar-lo a dinar. En el seu cas seria fer un almorzar brunch, no?
Un brunch.
I després sopar a les 8. Val, doncs des d'ací convidem a la gent a que se'n vagi al brunch.
Directament.
I sopar a les 8 fins que s'alce el toc de queda.
Però que el brunch no siga molt condidoret. No?
Condidoret.
Condidoret.
Vale. Quines notícies esportives tenim, Víctor?
No, podem cantar un ascens este diumenge.
Sí?
Les xiques, si guanyen, pugen de categoria, l'any que ve estarien en primera divisió.
Que bé, que bé. Ens agrada moltíssim esa notícia.
I després tenim el diumenge Villarreal-Barça a les 4 i quart de la vesprada, mitja horeta més ací. I avui tenim, no és pel cas per l'eliminatòria, però tenim a l'Arsenal en l'últim partit abans de l'eliminatòria contra nosaltres, juga avui contra l'Everton. Dir que l'Arsenal és l'únic de tots els 12 clubs estos de la Superliga que el president ha demanat perdó als aficionats.
Bueno, pues no és que no vulguin escalfar-los, és escalfat.
Espere que no se calfe l'eliminatòria molt.
Vale.
Dir que avui a les 4 juga Nadal en el Godó i dir que... Per primera vegada en la història d'Espanya, crec, en Movistar, la setmana que ve se televisarà el draft de la NFL.
Per als que no siguin, no sàpiguen...
Futbol americà.
Ah, esa és. Pues, una estoneta de publicitat i rebem el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia d'UCI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I ara tenim nosaltres a Carles Peris, ell és el representant de la Unió i anem a preguntar-li sobre les miraculoses fórmules contra el cotonet. Molt bon dia, Carles. Oh, no l'estem sentint, a Carles. Carles, mire, posem una estoneta música i recuperem la cridada. Ara sí, ja tenim a Carles Peris. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Han rebut un comunicat de l'empresa que té ixe líquid o ixa fórmula que diuen els llauradors que pot lluitar contra el cotonet. Què diu ixe comunicat?
Bueno, en principi el que estem veient, que per fer una miqueta de cronologia, no? De lo que hem vist fins ara, en el qual la empresa que és la que gestiona el Tecnoquel, que és el producte que va eixir publicat en premsa, que s'utilitzava per a combatre el cotonet de Sud-àfrica, pues ha enviat un comunicat, no, en estos moments, pues que suspèn la comercialització del producte. Al final, nosaltres imaginem que suspèn la comercialització perquè entenem, conforme bé diuen ells, que s'està fent un ús indegut del registre d'aquest producte i, per tant, davant, a lo millor, possibles accions legals que ells puguen considerar, a lo millor, que haurà pogut prendre algú, pues han decidit suspendre temporalment la comercialització d'aquest producte hasta que les coses pues, possiblement pues, se facin bé i no se facin mal com s'han fet hasta ara i se crea una polèmica innecessària per part d'un titular que crea expectatives irreals ara mateixa sobre una solució contra el cotonet que no està avalada científicament i, per tant, en un moment que els productors tenen una necessitat extrema de tindre una solució pel cotonet, nosaltres des de la Unió de Llauradors vam fer unes declaracions també en la premsa escrita on va eixir aquesta notícia, pues, dient que, pues, que n'hi ha que mantindre la serenitat, no? N'hi ha que mantindre aquesta serenitat i fer ús autoritzat i de productes que estiguin avalats científicament i de les pàgines oficials on sí que els productes que estan tenen una eficàcia més alta o més baixa, però està tot perfectament comprovat, estudiat i avalat i registrat. Per tant, això és la línia de treball que volem defensar nosaltres en aquests moments i que no isquen falses expectatives, no? Que puguen donar una solució real ara al cotonet de Sud-àfrica i que no estiguen avalades, no? Per als investigadors. Els investigadors en aquests moments n'hi ha que recolzar-los, no n'hi ha que eixir en aquestes notícies que al final el que fan és desvirtuar, no? Un treball que estan fent els nostres investigadors en l'IBIA, que estan fent un gran esforç per encontrar fórmules i solucions per a combatre una plaga que ens està fent molt de mal i nosaltres pues, simplement el que vam fer va ser eixir, no? En aquesta línia d'un treball més seriós i de fer un treball de que al final pues les coses se facin bé, no? És el que busquem nosaltres, que si el producte algun llaurador, que ja ho vam dir també en el comunicat o en l'entrevista que me varen fer, no posem en duda, no? Que algun llaurador hagi pogut veure algun efecte positiu, no? D'aquesta aplicació, però jo crec que això no és casa del tio Pepe, jo crec que això és una agricultura i una citricultura valenciana que és, té un prestigi i que té que fer les coses bé i té que utilitzar productes que en aquests moments estiguin autoritzats i fer les coses bé, no? Que per algo sempre estem dient que tenim diguem, la millor citricultura i la que complir les normes més estrictes a nivell mundial i no podem anar fent el que volem i sense llevar el científic i en productes que estiguin registrats per a l'ús que li donem.
Mira, a mi el que ens sorprèn, perquè evidentment així també van dir els llauradors que estaven fent aquestes pràctiques i que els sortia efecte. A mi el que me sorprèn és que la empresa decidisca no comercialitzar o suspendre cautelarment el comercialitzar aquest producte, el Tecnoquel Combat. Perquè ell, este producte és un producte que nutrís les carències, però si estos llauradors estan detectant que els ajuda a la lluita contra el cotonet, perquè jo imagine que és front una desesperació de vores que els estan invadint.
Sí, efectivament. A veure, nosaltres entenem que davant d'una desesperació de combatir contra una plaga, pues algun llaurador faci alguna prova. Mm-hmm. Però d'ahí a donar-li una formalitat en premsa a l'ús de productes que en aquests moments ni estan registrats per a combatir aquesta plaga, que és molt important, que al final ha desembocat en que l'empresa tinga que treure un comunicat oficial perquè considera que s'està utilitzant, i ho diu clarament, fora de les indicacions d'ús i fora del registre exhaustiu que ha passat aquest producte, això estem parlant d'una cosa que costa molts anys de registrar, un producte químic, i que té un ús, i que si tens que fer un ús diferent és que demanar-lo, i que si fas alguna prova perquè creus que pot ser útil i ja prou que has de fer, se té que fer la prova, se té que comunicar a l'IBIA, se té que fer un procés d'anàlisi d'aquesta feina, se té que registrar el producte, se té que registrar l'autorització de fer aquesta aplicació en aquest moment determinat. O sigui, és el que he dit abans, això no és casa tio Pepe, això és una citricultura sèria, i nosaltres volem deixar-ho molt clar, és una citricultura sèria on té que estar tot avalat per estudis, per registres, per investigadors i científicament. No podem anar així a la bona fe del carpintero, és simplement el que volem és això, que se facin les coses bé, i ara Conselleria ja ha anunciat que va fer un seguiment d'aquest producte i d'una mescla que s'estava utilitzant perquè se creu que pot ser un aliat més contra la lluita contra el cotonet de Sud-àfrica, i quan passi tot el procés legal i de registre, si és bo i veuen que té una utilitat, doncs que se registre l'ús i les aplicacions, i entonces es començarà a treballar. Això és el que s'hauria de fer, i no llançar aquestes notícies, no? Infundades, d'alguna manera irreals, ara en aquests moments, perquè això crea una expectativa que no és real per al productor. No se pot treure un titular que clarament digui als agricultors de Castellón hayan un mètode barato i efectiu contra el cotonet. Això jo penso que és una burla per a citricultors valencians que en aquests moments isca un titular en eixa línia. Perquè és fals, és totalment fals que això estiga demostrat que siga efectiu contra el cotonet i que siga més barat que altres sistemes que tenim en aquests moments, que sí que estan demostrats científicament que tenen pues, una viabilitat, no?, en la lluita contra el cotonet de Sud-àfrica. Més alta o més baixa? Efectivament, l'estem veient, que el que tenim autoritzat tenen unes eficàcies baixes, però no podem perdre la compostura dins del sector citrícola d'Iximon, d'allò que és legal i que té un ús autoritzat, perquè si no després vindran explors a la llarga.
Sí, però cal dir que és el producte que estaven utilitzant sí que està autoritzat, és dir, que ells el que ocorris és que han dit que no ho utilitzen per això, però sí que utilitzen un producte autoritzat. No sé hasta quin punt tindrien delit.
No, l'empresa ho ha dit clarament. El producte està autoritzat i té un registre, però per a un ús i per a unes aplicacions que no s'estan complint, i per això, davant d'esta polèmica innecessària per fer anuncis que no acaben de ser reals, pues ha tingut que prendre una decisió a l'empresa, perquè se pot veure compromesa a que el seu producte s'utilitzi en algo que ells no el tenen registrat.
Clar,
la
però
llei
vostè,
és molt clara.
Vostè
poden... És que l'empresa ho diu clarament, que tu pots fer... o sigui, ells poden fer una prova, o se poden fer proves igual que ixa, o igual que altres que estan fent, perquè al final nosaltres el que hem vist no és única i exclusivament aquesta queixa d'empresa, sinó que van rodant moltes fórmules màgiques per ell de crecepelos, com si això fos l'oeste, que ho va en la caravana venent el crecepelos contra el cotonet, ara. I això és el que no pot permetir una organització sèria com la Unió de Llauradors. Nosaltres tenim que plantar cara a totes aquestes coses, perquè són coses que no estan avalades científicament, i els nostres investigadors no tenen fundamentat en proves i en dades que això puguem dir que té una eficàcia X, o total, o parcial, o el 20, o el 25, o el 30%, el que siga. tenim que ser serios. Això no n'hi ha per on agarrar-ho i, per tant, n'hi ha que contrarrestar-ho. N'hi ha que contrarrestar-ho no tancant-li les portes a aquest tractament, sinó el que ha fet la conselleria. Agafar, iniciar aquest procés i veurem quina conclusió trau. N'hi ha que unes conclusions, que tinguem unes dades i un estudi i un registre, pues, entonces, endavant, si és algo efectiu, i agrair pues, que el que hagi fet aquesta formulació i hagi estat treballant en aquesta formulació, pues, agrair que ha treballat també per al sector i ha plegat un moment determinat, que s'han fet bé les coses i tenim una fórmula més per a combatir el cotonet. Bueno, però pues, l'altre, ojalá... que és totalment a part, hi ha que ser molt serio en aquesta línia.
Sí, sí, ojalà fora una fórmula bona contra el cotonet, perquè el que ens interessa és que les coses vagin bé, li pareix?
Sí, sí, efectivament. Ojalà fora una fórmula que ens donarà una ferramenta més útil que les que tenim fins ara. Però fent-ho bé. Fent-ho bé perquè és un sector, si dic la valencià, és un sector amb un to serio que se juga molt perquè estem exportant el més del 90% de fruta als mercats europeus i se tenen que fer les coses de forma molt estricta i molt seria perquè després ens podem encontrar en disgustos a la llarga i això no ho volem ningú.
Carles Peris, de la Unió, moltes gràcies per aquesta aclaració i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas.
En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Hoy la he vuelto a ver y me ha mirado como ella solo sabe como no conozco nada. Hoy la he vuelto a ver y ha sonreído despertándome ilusiones, derramando los te quiero de mi alma.
Y ahora tenemos con nosotros a Moisés, el delegado sindical del CESIC Castellón. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal está?
Expectante por saber qué pasó ayer en la manifestación que tuvieron en Madrid en las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. ¿Cómo fue la cosa? A mí me hubiera gustado mucho que el señor Marlaska les hubiera atendido, pero imagino que no, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, lo has descrito perfectamente, a nosotros también nos hubiera gustado que el señor ministro, el señor Grande Marlaska, nos hubiera atendido, pero no fue así. Es más, nosotros, como hemos comentado, nos manifestamos delante de las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a las 12, y en esa misma hora, pues, casualidades del destino, o ya estaba muy predeterminado, pues el secretario general, el máximo responsable de la institución, pues decidió ir al Congreso, a una comisión, a dar allí explicaciones, en vez de, bueno, pues bajar de su segunda planta y hablar allí con los agentes sociales que estábamos allí reunidos, pues para decirnos cómo estaba la ley. Bueno, pues fue allí al Congreso y allí estuvo 3 horas dando explicaciones, pero vagas y vacías, y donde los funcionarios de prisiones, pues no sacamos nada en claro, ni nos dio soluciones a la problemática, pues que ya conocemos.
Sí, volvemos a recordar qué se les estaba pidiendo, por qué estaban manifestados ayer en las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Bueno, pues todo viene ya de los últimos gobiernos. Nosotros, la institución necesita una modernización, porque nuestra legislación, muchas de las normas son leyes preconstitucionales. La Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley orgánica de la democracia. Es huelga decir que estamos ante una legislación antigua y obsoleta, como son los medios que tenemos en los centros penitenciarios, la formación que tenemos, y esa es la problemática. Ahora, cuando estoy hablando con usted, me pasan una nota que ha habido esta noche una agresión a un funcionario de prisiones en el centro penitenciario de Puerto Uno, y una más, y así estamos todos los días, y entonces, pues, nosotros no podemos seguir esperando. Nosotros necesitamos soluciones ya, no necesitamos promesas políticas, porque todos los grupos políticos reconocen nuestra problemática, pero luego, cuando están en el gobierno, pues se olvidan del los funcionarios de prisiones, que somos una parte importante, porque el sistema penal, pues evidentemente empieza por los jueces y acaba con nosotros, que somos los que ejecutamos esas condenas. Y eso, pues, se lo quiero recordar, pues eso hay que recordárselo a la sociedad, y en eso estamos, pero no tenemos cosas concretas, que es lo que queremos, solo promesas. Y al funcionario de prisiones, pues, como comprenderá, ya no nos sirven.
En ese momento, el señor Grande Marlaska, el ministro, sí que les estaba no prometiendo, sino afirmando que todo esto va a ser revisado.
Sí, efectivamente. El señor Grande Marlaska, ya haciendo un símil futbolístico, ya en el minuto 115 de partido, en la prórroga, manda una carta firmada a las 11 de la noche, el día 20, a horas escasas de manifestarnos un poco, para decirnos qué le está poniendo de su parte. Una carta vacía, nos dice que, bueno, que evidentemente, eso lo entendemos, que la legislación que estamos planteando, la ley, tiene que pasar por el Ministerio de Función Pública y Política Territorial, por Hacienda, evidentemente, pero bueno, eso es todo voluntad política. Nosotros de la ley llevamos trabajando año y pico largo, ese tipo de gestiones ya se podrían hacer, y eso, pues, hablando hablando entre ministros es con una llamada y se soluciona. Él se pensaba que con esa carta pues iba a aplacar los ánimos del funcionario de prisiones, y no es así. Desde CESID no vamos a parar, y queremos ya resultados, porque promesas, bueno, pues nos las han dado también el Partido Popular a las puertas del Congreso. Nuestra problemática la reconocen. Nos presentan proposiciones de ley. Yo, bueno, pues, me he reunido varias veces con diputados, con senadores, y yo he dicho que las proposiciones de ley, que están muy bien, pero nosotros las queremos ver cuando están ratificadas en las cámaras, o sea, en el Congreso y en el Senado. Y bueno, pues Marlaska pues nos sigue dando, pues, como le comentaba el otro día en la entrevista que me hizo, nos sigue dando tiempos abiertos, no hay nada concretado. Huelga decir que a cualquier persona sabe que una ley tiene que ir acompañada de una memoria económica. Esa memoria económica está la desidia de la administración, que no lo ha hecho. La hemos tenido que hacer los sindicatos, y bueno, pues entonces la ley está ahí pues en terreno de nadie, y no hay nada concretado. Y como comentaba antes, estamos sufriendo una agresión diaria. Hoy ya toca en el puerto de Santa María. Desde aquí, bueno, pues ánimo al compañero y una pronta recuperación. Y esa es la problemática, pues, que nuestros oyentes ya, los oyentes de Radio Villa y La Real, pues ya van conociendo, porque estamos muchos días ahí en la radio comentando la problemática que tenemos.
Sí, pero en este caso ahora la cosa está complicada, porque hay muchos artículos, y yo detenidamente, que he estado mirando esta mañana algunos, están hablando de que suenan tambores, y que Fernando Grande Marlaska puede encontrarse con un nuevo frente en los próximos meses si los funcionarios de prisiones deciden recurrir a la huelga en las cárceles de toda España. Porque los funcionarios de prisiones han logrado unir a Vox y a Esquerra Republicana de Cataluña en su lucha contra o reclamando ser agentes de la autoridad. Es decir, cuando son capaces de que partidos políticos con ideología tan distinta estén a su lado, yo creo que le ha tocado a este ministro ponerse las pilas, o sí que lo va a tener complicado, ¿eh?
Se lo va a entender fácilmente, Susana. Ustedes y nosotros, CESID, somos independientes, no dependemos de ideologías políticas. Nosotros somos un sindicato profesional, y esto que me comenta de Vox y de Esquerra, pues simplemente es todo fuego de artificio. Es todo un tema electoralista. Uh-huh. A los funcionarios de prisiones se les estaba utilizando, llevamos muchos años, uh-huh, de arietes políticos, o sea, de arietes para hacer sus campañas de desgaste. En este caso, pues el desgaste que se le está haciendo al ministro, que, bueno, pues que está cometiendo errores. Y nos utilizan para eso, pero el caso más significativo pues ahora es el del Partido Popular. El Partido Popular ahora nos está todo el día, permítame la expresión, dorándonos la píldora, pero luego hace dos años estuvo en el gobernando y no nos dio absolutamente nada. Y las reivindicaciones eran exactamente las mismas. Los sindicatos ya no nos creemos a los no nos creemos a los políticos. Nos han defraudado muchas veces. Nosotros queremos ver hechos. Yo a mis compañeros, cuando le digo que me he reunido con un político, con este y con el otro, y me dice, mira, Moisés, creo que no, o sea, os están engañando, nos dicen, juegan con nosotros, y en cierto modo es así. Nosotros no podemos ser arma electoral. Y bueno, pues lo de Vox y lo de Esquerra Republicana, pues lo pongo en entrecomillado, y ojalá eso fuera real. Luego, cuando llegan al gobierno, pues no hay nada de eso, es la realidad.
Pues seguiremos. Yo supongo que esto no será papel mojado, no caerá en el olvido, y que hay que seguir luchando porque a ustedes le dan lo que piden, que creo que es lo justo.
Pues decir, no vamos a parar en las reivindicaciones. Nosotros vamos a tocar todos los estamentos, nosotros vamos también a denunciar estas situaciones y todas las irregularidades que se produzcan en instituciones penitenciarias ante los juzgados, y nosotros vamos a seguir luchando pues por nuestros compañeros, por ser agentes de la autoridad, por tener un uniforme digno, por tener una formación, una escuela de estudios penitenciarios, unas retribuciones económicas acordes a lo de los otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y no vamos a parar, vamos a estar ahí siempre enfrente del gobierno que sea, del color que sea.
Moisés, delegado sindical del CESIF, un abrazo muy fuerte.
Susana, muchas gracias, como siempre, como digo, por ser la voz de los funcionarios de prisiones en la provincia de Castellón. Un abrazo.
Muy bien.
No se lo digo, si espero un poco más o menos. sigo dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa la ondea su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa la ondea su
cuerpo. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Amor llega sin esta manera, no tiene la culpa.
Ja saben vostès el que m'agrada anar al meu poble, sobretot si és per aquest motiu celebrar el Dia del Llibre en una persona que s'ha aventurat, no?, a fer la seva pròpia publicació. Donem la benvinguda a Jandro Ibáñez. Jandro, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, molt il·lusionada de que estigués així. La veritat és que avui et faran una presentació mitjançant les xarxes socials de l'Ajuntament de les Alqueries, no? A les 2:30 també, però aprofitem per tindre també així i que ens contes a tota la província, no?, aquest llibre que la veritat és que em va fer somriure moltíssim el títol, El libro que deberías leer antes de los 25. Encara que molts arribem tard, jo crec que deurien llegir-lo tot el món, no? Encara que siga una edat diferent, no, Jandro?
Sí, en primer lloc, moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de participar en el programa. I sí, com tu dius, és un llibre per a tot el públic. El fet de que el títol siga aixina de llamatiu i aixina d'urgent, per dir-ho d'una manera, és per donar una senyal d'alarma a la gent de que té que espavilar des de ja. Se tindria que haver llegit antes dels 25, però si no tens 30, encara tens que llegir-lo més, perquè potser et faig a canviar el teu punt de vista de la vida i t'ajuda a aconseguir allò que te proposes.
Que bé, jo entré en esa franja d'edat, o sigui, que bé, m'alegre. I quins consells són els que donen? Com sorgís aquesta idea de fer aquest llibre?
I bueno, la idea sorgís farà un any i mig, més o menys, quan em vaig donar compte de que jo estava disfrutant d'allò que feia, però hi havia molta gent que no podia fer-ho. Bé perquè havia estudiat alguna cosa que no li agradava, bé perquè no li agradava el treball que estava fent, o simplement perquè no era capaç de prendre decisions en la seva vida per aportar-la allò on volia. I entonces em vaig plantejar què és allò que jo havia fet per sentir-me tan bé sense tindre que fer res extraordinari. I en aquest aspecte vaig plantejar-me que jo tenia el que jo dic una vida corrent d'èxit, que és una vida en la que te sents extraordinàriament bé sense tindre que fer res extraordinari.
Fixa't que això és difícil de trobar perquè ara mateix tindràs, imagina que 26 anys, no? 25, 26, estaràs mitjanament ahir, no? En esa franja d'edat.
Però 26 anys que tinc en realitat.
Sí, 27.
Sí, ahir una franja.
Però sí que és veritat que t'hauràs fixat molt en tots els teus amics i amigues que tens al voltant, que hauràs visualitzat que potser ese somni o esa irrealitat que sempre ens han dit des de més menuts, no? Molts no ho troben, però tu sí ho has trobat prompte, no?
Sí, van ser els pilars del llibre, perquè vaig fer un treball d'introspecció per saber com ho havia aconseguit, no? Dic, bueno, hi ha molta gent que no ho aconseguís, però jo com ho he aconseguit? I em vaig donar compte de que van ser tres coses. La primera és que havia pres decisions per a ser el propietari de la meva vida, és a dir, que no depengués de la meva vida de forces externes de, o dels pares o de decisions econòmiques, sinó ser jo que havia dut la meva vida allà on volguera. La segona era que havia aconseguit tot allò que m'havia propost per treballar per objectius, que crec que és una de les claus per a tindre una vida corrent d'èxit. I la tercera, jo crec que és la més important, és que havia descobert des de ben prompte que era allò que m'apassionava. Entonces, els tres pilars del llibre són eixos. El llibre està dividit en tres parts. La primera per a que agarres les riendes de la teva vida, la segona per a fer-te imparable i aconseguir tot allò que vulguis, i la tercera és una ferramenta per a que descobrisques que és allò que t'apassiona en esta vida.
Per tant, és una publicació de gènere, diguem, mitjanament d'autoajuda, no? És un poquet de coach aquest paper que has fet a l'escriure aquesta publicació, no?
Sí, bueno, el paper més o menys se podria encaixar en aquest aspecte, però ja ho dic en el llibre, jo no sóc psicòleg, no sóc coach, no me dedico a això. Simplement el que faig és transmitir la meva experiència de la meva curta vida que crec que pot ajudar als altres, i és el que m'ha impulsat a escriure el llibre.
I ha sigut molt difícil elaborar-lo? T'ha costat o ha sigut mitjanament fàcil per a tu? Com ha sigut l'experiència?
La veritat és que ha sigut una experiència molt bonica, perquè escrivint el llibre també he conegut més coses de mi. Al fer el treball d'introspecció, la veritat que he conegut més coses de la meva persona que m'han ajudat després en altres aspectes de la vida. I com el llibre plasma simplement allò que jo he viscut o allò que porto dins o la meva forma d'interpretar la vida, ha sigut relativament fàcil d'escriure.
I has tingut alguna influència literària o simplement t'ha sorgit aixina i has decidit traslladar el que és la teua vivència als demés?
La veritat és que jo podria dir que tinc moltes influències literàries perquè sóc una manera de lectura i estic constantment llegint llibres. Això ha fet també que el meu punt de vista de la vida i de les coses que he fet, les meves decisions, siguin les que han sigut, no? L'influència literària ha estat en la meva vida. Després m'he plantejat com puc ajudar els joves a aconseguir allò que jo he aconseguit. I me vaig donar compte de que la forma més fàcil i més pràctica era a través d'un llibre, que eren els que tant m'havien ajudat a mi, pues tornar un poc el favor que m'havien fet a mi. I d'ahí vaig sortir la idea d'escriure'l. Entonces, sí que hi ha influència literària, però no com a tal, sinó hi ha influència literària en la meva vida, en general.
Fixa't que bé, perquè molts altres, Jandro, hagueren impostat per ser youtubers. Aixina que ens agrada moltíssim que algú tan jove, no?, s'hagi decidit també per aquest tipus de canal, no?, per arribar als més joves, perquè són molts els aficionats a la lectura i per traslladar aquest missatge. Què et diuen els teus amics, la teua família, quan et vas ficar en aquesta aventura?
La veritat que al principi no van fer molt de cas, com si... com dient, estic escrivint un llibre, van dir, bueno, sí, sí. Vale, com el que, no sé, crec que no apostaven molt per el projecte, però després, quan l'han vist acabat i l'han llegit, s'han alegrat tots molt, i el que més me dona satisfacció és que han trobat que ha estat útil i que els ha agradat prou.
La veritat és que ens alegrem perquè la sinopsis que ens has contat, la veritat és que ens fa goig, no? M'agradaria molt llegir-lo, no? Per això et vaig a preguntar on el podem trobar, Jandro?
Sí, la primera opció que jo sempre recomano per a trobar el llibre és acudir a la llibreria del teu barri o del teu poble i demanar-lo. D'esta forma també col·laborem en el comerç local. Ells te'l podran aconseguir. Si optes per les vies telemàtiques, pues està disponible tant en la pàgina web de Profit Editorial, en Amazon, en la Casa del Llibre, i en la Casa del Llibre també se pot trobar en físic, en la tenda física.
Amb quina editorial has treballat conjuntament? Ha sigut gratificant aquesta part del treball? T'ha costat més?
Sí, l'editorial que m'ha ajudat en el projecte ha sigut l'editorial Amat, i la veritat que estic molt content del resultat que hem tingut, del treball conjunt. M'ho han posat molt fàcil, han sigut molt professionals i el resultat pues, està a la vista. És un llibre que a mi personalment m'agrada molt, estic molt satisfet.
Per tant, com tot són bones paraules per això que has viscut, t'animaries a emprendre, diguem, un altre llibre pròximament?
Sí, la motivació que he tingut d'escriure aquest llibre ha sigut que creia que podia aportar alguna cosa, no? Creia que no havia ningú llibre que aportara directament a gent jove una dosi d'espavilina, com jo dic, i de motivació a la vegada. Si algun dia tinc alguna cosa que contar i torno a tindre la motivació de poder ajudar els altres a través d'un llibre, sí que m'animaria, per supost.
Pues això esperem, no? Perquè la veritat, jo crec que la finalitat és molt bona. Jandro Ibáñez, moltes gràcies per haver estat un dia com avui amb nosaltres a Ràdio Vila-real i des d'ací animem a tots a anar a aquestes llibreries i comprar el llibre que deberías leer antes de los 25 o de l'edat que siga. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies, Maria. Lo únic que me queda per dir és que si algú vol saber alguna cosa sobre el llibre, tenim un compte d'Instagram que se diu Vive tu éxito, on intentem plasmar un poc la filosofia que recollim en les pàgines.
Pues li donarem a seguir, segur, tot el món.
Perfecte, moltes gràcies.
Estàs a la 92.2 FM. ¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bé, i aixina de bé, rebem avui a Santi Cortés, que avui la veritat és que ve acompanyat, veritat, Santi?
Vinc acompanyat del pastor Paco Hilario, que és pastor de la comunitat històrica evangèlica a Vila-real, que d'ací poc faran mig segle a la ciutat. Aleshores, doncs això, estic acompanyat, sí.
I m'agrada que hagi sigut tu el mestre de cerimònies. Bon dia, Paco. Bé, que sigues benvingut ací a la nostra ràdio, a Ràdio Vila-real.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Bé, anem a introduir un poquet el tema, no, Santi, perquè la gent sàpiga de lo que anem a parlar avui així a Ràdio Vila-real, no, al nostre espai que tenim amb tu, a protagonistes, no? Uh-huh. Vols fer, diguem, com un recorregut per les minories religioses a Vila-real, no?
Sí, és un tema que ja fa anys ja hem tractat en aquesta ràdio. També volia donar les gràcies a la direcció de Ràdio Vila-real, perquè crec que és l'únic mitjà que ha tret una representació d'este fet, que són les minories religioses. Hi ha moltes minories, però una de les més importants, jo diria que és justament l'Església Evangèlica. Per què? Doncs perquè és la primera que va tindre una representació oberta a la ciutat. L'Església Evangèlica a Vila-real, i Paco ho pot confirmar, que està amb nosaltres, doncs ja va obrir les seues portes durant el franquisme. Mm. I el franquisme no era molt amic precisament de les minories, ja no religioses, però de cap ni una. I especialment de la Reforma, per unes raons històriques. Recorde així quan va vindre el president del Consell Evangèlic Valencià, que va dir una frase que jo crec que és molt il·lustrativa, que és que a Espanya va haver contrarreforma sense que n'hi haguera reforma. És a dir, ese punt reaccionari que realment la reforma, és a dir, l'Església Evangèlica, va ser fortíssimament perseguida des dels principis, dels inicis, no només ací, sinó a tot Espanya, però també ací a Vila-real, no? I a Vila-real tenim doncs, una sèrie de personatges que són importants, no? Per exemple, ja ho he citat alguna vegada, Joan Meny, que era moliner al molí de la Roqueta, que si aneu en l'eixida cap a Castelló és un molí que n'hi ha ahí abandonat, li van trobar literatura protestant i la Inquisició el condemna, no? El condemna per haver sigut protestant. Tenim una sèrie de gent perseguida, també curiosament l'última persona que va ser assassinada per la Inquisició va ser un valencià, Gaietà Ripoll, a València, a Russafa, doncs el van penjar i li van dibuixar les flames perquè això de cremar a la gent viva en el segle XIX ja no s'estilava, ja. Però les flames li les van dibuixar igualment.
Quina llàstima.
I sí, a veure, l'Església Evangèlica, per tant, a Espanya des dels inicis, des del moment que inicia la reforma així a l'estat espanyol, doncs bàsicament això, el que acabava en la majoria de gent que volia ser evangèlica era cremada viva en una foguera, perquè la Inquisició deia allò de que allò que en el foc no se purifique, una cosa així, que sí. Ja Déu ja triarà què és el que és bo, de veritat, no? Un dels episodis, jo crec que més importants de la història evangèlica ací a Espanya, és Casiodoro de Reina, que va ser un monjo rebel de Montemolín, a Sevilla, i este monjo doncs, té l'honor d'haver sigut el primer que traduís la Bíblia de les llengües originals al castellà. I això és tan important com desconegut, i jo crec que és una constant en l'Església Evangèlica ací a l'estat espanyol, ser tan important com desconeguda. Este home doncs, el van enviar a l'exili, Ferran II, el rei, doncs, el va perseguir, com va voler, va ficar espies, va fer de tot, i ell, doncs, en l'exili, crec que va ser a Basilea, va traduir la Bíblia al castellà directament. Hi havia altres versions, el que passa és que no eren traduccions de les llengües originals, sinó del llatí, no? I ell ho traduís de les llengües originals i, doncs, per exemple, un home que s'anomena Juan Antonio Monroy, ell escriu un llibre interessantíssim, que és el Quixot i la Bíblia, on demostra que gran part de les cites bíbliques de Cervantes doncs estaven inspirades justament en aquesta Bíblia, que és una joia de la llengua castellana, sí, sí. Desconeguda, tan desconeguda com important, no?
Sí.
L'Església Evangèlica, doncs, coses que te diré, així a Vila-real, doncs, per exemple, tots sabeu qui és Marcos Sena, doncs ell és evangèlic. Normalment els evangèlics, crec jo, el pastor ho pot comentar també, no porten una etiqueta, soc evangèlic, però estan, no? El fundador de la Creu Roja, Jean Henry, també era un evangèlic i crec que la Creu Roja té prou importància en este poble. El fundador del Barça, Joan Gamper, bé, no acabaríem, no? Hi ha moltíssima gent important per a Vila-real i per al món que doncs, ha sigut evangèlic, però així a l'estat espanyol especialment no se dona compte, perquè hi ha un ningunet històric del que les minories han representat.
Clar, és que diguérem que si, per exemple, ara baixarem al carrer i li preguntarem a algú què és l'Església Evangèlica, no sé si algú, o sigui, parlaria i faria al·lusió a lo que realment és, no? I no sé, Paco, si hi ha molta gent que s'apropa a vosaltres, si vosaltres noteu aquest desconeixement que té la gent, no?
Sí. Aleshores, encara que preguntes què és l'Església Evangèlica o què és l'Església Catòlica, si tu preguntes què és l'Església Catòlica, pues a lo millor també ens portem una sorpresa, no? De que és realment, no? Que quina classe de cristianisme, no? I això és el que és de veres. N'hi ha un desconeixement de què és un evangèlic, no? D'on ve l'evangèlic, que és això de protestants, no? Perquè això normalment és un mal nom, no? Aixina despectiu que mos van ficar, no? Però, bueno, nosaltres som cristians bíblics. Eixa és la diferència, no? Entre n'hi ha diferents cristianismes. N'hi ha un cristianisme que és més nominatiu, més religiós, per dir-ho d'alguna manera, i després n'hi ha un cristianisme que és bíblic. I per això nosaltres, per a nosaltres, pues, el que han anomenat Cortells de Casiodoro Reina, per a nosaltres, la importància de tindre la traducció de la paraula de Déu, no? Perquè això és per a nosaltres. Per a nosaltres la paraula de Déu, les Sagrades Escritures, és la base a on ens assentem, no? I sigui que un evangèlic, pues, el seu fonament és això, la paraula.
Sí, però és veritat que desgraciadament, sobretot així a Espanya, no s'ha deixat veure aquestes minories religioses, com bé ha dit Santi, no? Que és una llàstima, perquè convivim tots a una i no estaria de més que sapiguérem més entre nosaltres, no?
Fixa't que no és fins a ben entrar a la democràcia, crec que va ser entre l'any 92 i 93, que es fa la primera llei que té en compte les minories religioses. No me recordo ara la llei com es diu, de les religions de notori arrelament, de notorio arraigo. I això es fa ja en l'any 92-93. Fins aleshores no hi havia absolutament cap reconeixement de cap confessió que no fos el catolicisme, que està de fe de la Constitució. La Constitució ja sabem que és completament contradictòria, no? Perquè parla de que hi ha llibertat religiosa, però després només s'anomena una religió. Parla de diversitat lingüística i després només apareix una llengua. Vull dir, Sí. Contínuament entra en contradicció. Fixa't, a Vila-real jo comptava quatre comunitats evangèliques tenim ara mateix. Més grans, més menudes, però ja crec que hi ha cinc parròquies, si estic jo malament, capelles catòliques n'hi ha més, però cinc parròquies. Però després està l'Església Evangèlica, en nombre. Doncs també és curiós, no ho havia dit abans, jo recordé la pastora, com se deia? Carol
Ford.
I subraia pastora, perquè moltes vegades jo crec que popularment han triomfat algunes idees de la reforma, però la gent no ha decidit fer-se evangèlic. Vull dir, almenys en este país és així, per tradició, pel que siga. Per exemple, des de fa molt de temps, l'Església Evangèlica a la que pertany Paco, doncs, té pastores. Les dones, doncs, poden estar al capdavant de la comunitat.
Diguem que han evolucionat més.
Bueno, di-li evolucionar o di-li com vulguis, però és un fet, no? Moltes vegades ens preguntem, i la dona a l'església? Bé, doncs en l'església protestant, per això és el mal nom de protestants, no? Alguns es diuen evangelistes, que no són evangelistes, que això eren quatre, els que van escriure els evangelistes, són evangèlics, no, no són els que evangelistes, sinó evangèlics. Paco està casat i té dos filles. Uh-huh. Vull dir, es poden casar tranquil·lament, però això no és d'ara. Vull dir, això ha sigut tota la vida en l'Església Evangèlica. Des dels inicis de la Reforma, també, no tots, però un corrent molt important, bateja només els adults. Això continua passant ara. No se bategen. Molta gent diu, doncs ja decidirà el xiquet què vol fer. Doncs bé, l'Església Evangèlica tota la vida ha sigut així. És en el moment que tu vols, prens la decisió, fas, doncs te bateges, i si no vols, doncs no te bateges. És així de simple. No són una sèrie d'idees que realment sí que han triomfat en l'imaginari col·lectiu, però no sabem d'on venen. Doncs bé, venen de la Reforma, és a dir, venen de l'Església Evangèlica, que té la seva història a Vila-real, com he dit, en el segle XVI, i ja ens apareixen documentació, com la que he citat, i més, que ara no em ve al cap, i té tradició i tot, però és completament desconeguda.
Sí, la veritat és que és una llàstima, que és el que estem dient així, no, Paco?
Bueno, clar, normalment quan tindre una altra visió de les coses, pues lo que produeix és no respecte, sinó persecució, pues és molt normal. Tampoc mos té que
sorprendre, no?
Que sorprendre, clar.
Malauradament.
Perquè això, clar, a nosaltres moltes vegades s'anomenen, no? No? Vosaltres sou els germans separats, no? Doncs pues no som els germans separats. Perquè a nosaltres mos cremaen en les fogueres, com ha dit, no a nosaltres, sinó al segle XVI, no? Aleshores, quina opció tenies, no? Pues si els teus arrels no eren forts, pues continuaves pertanyent a la religió majoritària. però si tu estàs prou convençut de, i tu volies viure un cristianisme autèntic i bíblic, pues la gent està disposada a eixir d'aquesta tradició i inclús a morir, no? A perdre la vida.
Sí, més dades, no? Per a la història. Suposo que tots sabeu que Manuel Azaña va ser el president de la República i la República va ser un moment en el qual l'Església Evangèlica va tindre un xicotet moment de despertar, més que res perquè no estaven ahí perseguint-los i assassinant-los, perquè ara parlaré també, durant el franquisme va continuar aquesta persecució. Vull dir, això va passar ahir. No és una cosa medieval, no? Vull dir, durant el franquisme s'afusellaven pastors, com Atilano Coco. Atilano Coco era un pastor, crec recordar, d'Alacant, i l'afusellen, i d'ahí ve el famós discurs de Venceréis, no convenceréis, que és el que escriu un escriptor molt important,
Unamuno.
Miguel d'Unamuno, efectivament. Miguel d'Unamuno escriu això precisament perquè hi coneixia la seva dona, que és la que l'informa de que havien assassinat al seu amic, que era el pastor Atilano Coco, que és el que havia fundat, un dels cofundadors de l'Escola Model d'Alacant, i aleshores ell diu, venceréis, però no convenceréis, perquè, clar, teniu la força, podeu assassinar-nos, però hi ha alguna cosa més darrere que Miguel d'Unamuno, que no era evangèlic, que precisament jo crec que era més bé agnòstic i tal, però ho veu com una injustícia i per això escriu això.
Hi ha que dir que per als cinèfils és el que es reflexa a la pel·lícula de Mientras dure la guerra d'Amenábar de fa uns anys, que la recomané des d'ací, que és el que conta la història.
Manuel Azaña no és conegut, però ell admirava molt a l'Església Evangèlica i de fet es dedica a traduir un llibre que jo ja he citat alguna vegada, que el recomana llegir-lo, no n'hi ha pel·lícula, però l'haurien de fer, que és La Bíblia en Espanya, de George Borrow. George Borrow era un senyor que va enviar la Societat Bíblica d'Anglaterra per a distribuir bíblies en el Regne d'Espanya en ple segle XIX, la primera meitat. I és un llibre de viatges interessantíssim, perquè hi va poble a poble, i evidentment d'un el tiren a pedraes, l'altre l'empresonen, l'altre arriba a parlar amb un capellà, però després el denuncia. Després ell, com parlava molts idiomes, perquè ell se dedicava a traduir, que és una professió habitual en els protestants des dels inicis. Vull dir, Martí Luter, que és un dels grans reformadors, doncs és conegut perquè traduís la Bíblia. Per què aquesta passió per traduir la Bíblia? Doncs perquè així la gent la podia llegir.
Clar, sí, es té que passar la paraula de Déu d'una mans a una altra.
I després la podia interpretar lliurement, cosa que al poder no li interessa molt, perquè aleshores és una cosa directa teua en Déu, no? I aleshores Manuel Azaña traduís el llibre de viatges de George Borrow a l'anglès. George Borrow és interessantíssim també, no ho he dit, però una de les quatre esglésies evangèliques que n'hi ha ara mateix al poble és la de Filadèlfia, que és de majoria gitana. I ell traduís un evangeli al caló, que és, jo el tinc en casa, no l'he portat així, però vaja, no té res a veure, i em veu Majaro Lucas, l'evangeli segons Sant Lluc. Però està escrit en caló i dius, ostres, això no té res a veure. Una altra llengua que, per cert, pràcticament ha desaparegut, però que George Borrow agafa, se'n van els gitanos per ahí, d'un lloc a l'altre, nòmada, com en aquella època, imagineu, i aprenent l'idioma, vull dir, és realment interessant tota aquesta història, i una llàstima que no, que siga absolutament desconeguda encara avui en dia.
Sí, perquè la veritat és que tot el món que ens estiga escoltant i que sabem que seguís en la secció de Santi Cortés estarà bocabadat, no? Però són coses que es tenen que saber de la història també de la nostra Vila Real, perquè tu mateix m'estaves contant, no? Que estaven perseguits durant l'època del franquisme.
Així, jo ho sé perquè la pastora Carol recorde un dia que va contar que, doncs, que els llançaven ous, així a Vila-real, que els llançaven tomàquets a la façana, i jo, que tinc la sort de conèixer uns quants evangèlics dels poquets que estaven ja en aquella època, que devien ser gent molt valenta, ho dic perquè fer això en ple franquisme, arriscant-te doncs, a que qualsevol cosa, vull dir, ja sabeu que les acusacions són molt fàcils de fer.
Sí.
Aleshores, jo sempre he vist una benedicció en la seva boca, sempre un Déu te beneïsca, una cosa d'estes, Però, bueno, feliçment Vilareal ha canviat, eh? Ara, la història és issa, jo crec que no s'ha d'amagar, la història és issa. Això és el que va passar a la nostra ciutat.
Paco,
feliçment ja no passa.
Paco, tenim una comunitat molt àmplia ara sí a Vilareal.
Bé, jo penso que comptant les quatre parròquies, perquè tot el món mantenga, aunque nosaltres no parlem de parròquies, però sí, comptant les quatre parròquies, aproximadament serem uns 450, 500, per ahí, més o menys. És el que n'hi haurà sí a Vilareal, no? Però, bueno, som una minoria, efectivament, però, bueno, els arrels estan ahí i bueno, pues... nosaltres, encara que hem tingut la persecució i tot això, no fem... A veure, no el tenim ahí com un mal, no?
No.
Que ens fa estar en contra de tots. I, no, sinó simplement... Nosaltres el que volem és viure la nostra fe
i
compartir la nostra fe en les persones que ens vulgui sentir, perquè ningú està obligat a sentimos, el sentir comú, sinó que aquell que vol saber de la nostra religió o aquell que vol saber com se pot viure un cristianisme de veres, autèntic, pues jo li convide, no?, a una reunió nostra i veurà la diferència, no?, i veurà com nosaltres disfrutem en les nostres cerimònies, disfrutem en les nostres reunions, estem feliços, encara que estem enmig d'una pandèmia, que també a nosaltres ens afecta.
Sí, clar.
Però la nostra fe, la nostra confiança en Déu, pues, mos fa forts. I això és el que...
Sí, com ha dit Santi, d'aquestes, a lo millor, quatre persones, no?, que estan ben perseguides, no?, al temps del franquisme, imagine que haurà evolucionat moltíssim també l'església evangèlica i haurà augmentat moltíssim el nombre de gent, no?, que s'apropa a vosaltres.
Sí, clar. Nosaltres, els inicis de l'església evangèlica, sí, a Vilareal, oficialment, no?, quan va ser l'època del franquisme, no?, però n'hi ha una història, no?, darrere de tot això, que és molt bonica, no?, i ja part, està ja en boca de Santi, els comportors que venien, no?, els comportors són aquelles persones que venien i regalen les Bíblies, no?, i a més van ser persones que van ajudar a que la gent que no sabia llegir i tot això, que així a Espanya era moltíssima gent, en l'alfabetisme que n'hi havia així era impressionant, a principis del segle XX, i ells van ajudar en la lectura de la Bíblia. Clar. Aleshores, tota aquesta gent va vindre a les nostres terres també, i així tenim una història molt bonica, no?, que és d'Alfred Ecroix, no?, que té una làpida així de l'Eslida, i ell, pertenissent a la fe evangèlica, pues ell va ser i que va vindre a treballar així a les mines que n'hi havien de cinabrio, crec que és això, un mineral que feien ús per a traure el mercuri, i ell pues se va instal·lar així a Eslida, i ell i la seva dona van ser fundadors de la Lliga Antialcohol així a Espanya, això també ningú ho sap, però ell té la placa allí de reconeixement, i ell, per mitjà d'ell, van vindre comportors així a la nostra terra, i ells van ser, no?, que van... Van donar a conèixer la paraula, no?, van donar a conèixer que n'hi havia un cristianisme autèntic, que n'hi havia un cristianisme diferent a lo que la tradició mos ha inculcat, no?, i bé, pues aquestes persones van arribar hasta les terres de Andalusia i a Jaén, no? A Santiago la Espada, que així a Vilareal n'hi ha molta gent d'allí, al Nerpio, que és colindant, però que pertenís a Albacete, i ells allí van fer també van passar la fe, no?, a les persones que n'hi havien allí, i des d'allí, des de Jaén, pues van vindre así a Vila-real, ¿no?
Claro.
Y así, no. Es de decir que la familia de la Mohadona es de allí.
Claro, mamare es de Jaén, per exemple. Es que sí,
pero, ya... pero si has anat a Santiago la Espada, allò és com si t'hagués perdut en mig... on Nostre Senyor va perdre l'alpargata, sí, literalment.
I no intentes tornar allí perquè després, anys després em vaig retrobar, vaig fer una amiga d'allà de Jaén,
sí.
I vaig intentar anar al seu poble,
sí.
I passava tan sols un autobús per tota, tota la comunitat valenciana per anar
a la carretera infernal. Sí, sí, és una preciositat, recomana tot el món anar. Bonico és, però sí. Està això... Més dades perquè no se m'oblide tampoc. Va haver una reina a Espanya que se va convertir al protestantisme, que va ser Joana III en el segle XVI, la reina de Navarra. Ella se va fer protestant, ella i la seva família, completament desconegut. Jo estic donant dades perquè és que a mi m'interessa molt aquesta història que mai ens van contar.
És que...
perquè la història de les minories o la investigues o no la saps,
no,
així de simple.
No, perquè inclús la història d'Espanya sempre ha estat molt lligada a l'Església Catòlica.
Sí.
Per tant, quan te conten la història de Gremal Colatge, és l'únic que apareix bé, i perquè l'Andalus va ser un moment molt esplèndid, sobretot així, sí, a la Comunitat Valenciana, però que si no tampoc es passaria lleugerament per aquests temes. No?
Clar, Espanya dient que era el Martell d'Heretges, no? I els heretges sempre eren els protestants. És a dir, n'hi ha una por ancestral molt inoculada per la història d'Espanya, d'aquesta contrarreforma sense reforma que va haver, que és una por que realment és bastant irracional, no? Perquè al final són cristians, vull dir, proximitat cultural, espiritual, tota, no? Al final és la... Però hi ha aquesta por ancestral, no? I aleshores això s'ha anat mantenint, jo crec que fins als nostres dies. Hi ha, a vegades jo dic, a veure, en un acte públic de la ciutat o de l'autonomia, on siga, on a vegades van representants religiosos d'una sola confessió, i dic, no podria estar el representant de...
Sí, per exemple, per la vostra part, per l'Església Evangèlica, enteneu aquesta diferència que a lo millor es fa en actes protocolaris?
Bueno, està fora de la Constitució. O sigui, que, clar, nosaltres, encara que mos diguem protestants, no volem protestar per tot.
Clar.
però aleshores, pues, clar, que... és visible, no?, la discriminació que n'hi ha quan se fan aquestes coses, no? Nosaltres, jo, a més, personalment jo pense, no?, que l'estat hauria de ser completament aconfessional, com diu
la Constitució,
Carta Magna, sí, però no ho és.
Una altra anècdota, si em permeteu, m'estaven recordant ara del pastor de l'Església Bautista de Castelló, que no recordarà com es diu, Paco. No sé, no...
El que està ara, José Antonio Sanglada.
José Antonio Sanglada. La comunitat de Castelló crec que se va obrir en els anys 40.
Sí,
jo tampoc entenc massa bé com, perquè vaig estar ahir i es veu l'edifici, que és un edifici que es va fer en aquells anys. I a vegades, fent retrospectiva en la gent, perquè la majoria eren conversos, en gent catòlica s'havia convertit. I ell sí que me'n recordo una anècdota que em va contar, que per cert així a Vila-real també ha passat, i és que els evangèlics, quan morien, doncs se n'anaven en els suïcides, la gent pitjor, a una part del cementeri que era com el, no sé, el forat de les rates, perquè m'entengueu. I no se podien soterrar en la resta de la gent, perquè, clar, allò era el Camposanto, era un lloc sagrat, i un heretge...
No, bueno, podia.
És a dir, un evangèlic, perdó, doncs ahir no podia estar. I ell conta l'anècdota, clar, van rebre una miqueta de suport, especialment dels Estats Units, perquè... si no, clar, el règim de Franco, doncs imagina que li hagueren llevat tot el suport internacional. Aleshores, això mantenia una certa permissivitat, perquè si no jo crec que a Castelló no s'hagués pogut obrir res. I ell contava l'anècdota de que van arribar en ple franquisme a fer una xicoteta manifestació davant de l'Ajuntament de Castelló perquè havia mort una persona d'allí de l'església i no li deixaven soterrar-se. Soterrat en un forat, com se vol. I a Vila-real, una senyora que s'anomena Petra Alarcón, doncs li va passar una cosa similar. Està en final feliç. Al final, com en el Castelló, doncs li van deixar soterrar-se en la resta. Però, així a Vila-real, s'ha de dir, hi havia aquesta tradició de discriminació de on van els evangèlics? A la resta de la gent? No, al forat.
Sí, sí, lo que cuentes de deberes está replegado en el archivo de la Iglesia. El que está de gobernador civil a la época, al 70, era Teodoro Izquierdo, si no me equivoqué, y él era de pensamiento liberal, y él va a donar el permís per a fer el soterrament, i finalment se va a unir el cementeri civil en el municipal, gràcies a que els protestants se van manifestar. No eren molts, però ahir estaven davant de l'Ajuntament de Castelló.
El civil, perquè entengueu, era el forat. Exacte. Que solia estar dissat de la mà, clar, de Déu, mai millor dit, sí, i era on anaven.
Se nomenava, sí, sí, per a no tindre molt d'això, pues l'anomenava el cementeri civil, no? On anaven els que no eren...
Els que no eren de l'oficialitat.
Sí, però és veritat que per exemple, no, que molta gent sempre vincula l'Església Evangèlica amb gent estrangera, no? Que ve d'Europa, que ve dels Estats Units, i hi ha molts espanyols que formen part d'ella.
Clar, som menys, però sí, n'hi ha espanyols. No és una fe estrangera.
Clar.
És una fe que va tindre, no? Que encara que Felipe II va fer tot lo possible per a que no la reforma que s'està produint a tota Europa no
quallara,
quallara,
sí,
no?
Sí.
Así a Espanya, pues sí que va a quallar, perquè les... Bueno, pues el cas de Cipriano, no? i de Casiodoro Reina, pues ells eren monjos que estaven a Sevilla, i a ells li van arribar els escrits i les traduccions que Lutero i companyia estaven fent, i Zinglio i tot estos, i ells se van donar compte de que se podia viure un cristianisme de veres, uh-huh, i no lo que el catolicisme romà estava fent, no? En ese temps, no?
Hi ha una anècdota que conta el meu amic Caro Rovira, que pues, no sé si el coneixeu, l'ex vicepresident de Catalunya. Ell ha escrit molt sobre el tema dels evangèlics, i ell conta que en el franquisme, doncs, van saquejar una església, que era l'església de Figueres, a Girona, i la van destrossar, bueno, la van fer això, la van saquejar, diguem, i van fer unes pintades ahí que ficava: no volváis más, iros a Inglaterra. Ahí, sí, bueno. Iros a Inglaterra. Quan crec que la majoria de la església ni eren d'Anglaterra ni res de res. Sí que hi ha hagut històricament molts missioners anglesos. També és veritat una altra cosa, que com el costum era enviar els evangèlics a l'exili, doncs sí que això va provocar indirectament que a Amèrica Llatina, doncs com anaven ahí tots els evangèlics exiliats, doncs què feien? Doncs continuaven la missió evangèlica. I a llarg termini això és el que ha provocat, en part, que el creixement en Latinoamèrica de l'Església Evangèlica hagi sigut exponencial. Per què? Perquè com així els enviaven a tots, sí, doncs ja està, no anem de missió a... Sí. I a països on quasi bé representen el 50%. Però això de minoria, clar, la minoria és minoria fins que deixa de ser-ho.
Sí, clar.
I aleshores, no sé...
I també minoria en funció de qui la practica, perquè a lo millor estem parlant que en aquestes esglésies es practica més que a les pròpies parròquies cristianes, no, Santi?
Sí, bueno...
Avui en dia...
Sí, hi ha de tot, eh? Jo he conegut les evangèliques que també hi ha gent així de tradició i bé, però bé, sí, a veure, normalment una religió que està perseguida, doncs... normalment qui la seguís és perquè està convençut, pense jo, no? No, perquè jo he viscut en països de tradició protestant, com és Alemanya, i passa un poc com amb el catolicisme, no? Està ahí normalitzat, i com ja està tota la vida, si eres evangèlic perquè ta mare i ton pare eren, però passa igual que així amb el catolicisme. Ara sí, com és una decisió que has de tindre molt clara, sí, per tot el que comporta, també que t'etiqueten de secta, que te confundisquen els testimonis de Jehovà, que ja dic que no són el mateix, no? Coses d'estes, no? Doncs és el que té.
Sí, n'hi ha un lema dins de l'Església Evangèlica que ve del temps de la Reforma, i ho diu Lutero, no? Martí Lutero, que deia: l'Església ha d'estar sempre en reformàndum. O sea, per a nosaltres sí que n'hi ha part dels evangèlics que tenen que són més pues, i més institucionalitzats i més però l'Església Evangèlica sempre, contínuament, està reformant-se, contínuament, perquè és un... és algo viu, no és algo que... és una decisió que ha pres quan un dia que ja ho ha pres i ja està. No, és una experiència contínua, no?
És una continuació.
És una continuació, clar. Exacte. I sempre, perquè no se sap tot de colp. Totes les coses no mos entren al cap aixina de repent, no? Sinó que això és el que produeix, no? Que vaig coneixent més i més i més i més i sempre reformant-lo.
Sempre, Eclésia sempre reformant-la. Des del punt de vista cultural també vull dir, he parlat abans de les traduccions, gran part de les llengües modernes europees, com per exemple l'estonià, l'alemany mateix, doncs es desenvolupen justament a partir de les traduccions que fan els reformadors. Ja recordeu que així la Bíblia estava super perseguida. De fer Casiodoro de Reina, una de les maneres que va tindre d'entrar així les còpies de la Bíblia era ficant en les tapes diccionari catòlic de no me recorde què. I dins estava la Bíblia de Casiodoro de Reina, que recorde veure un document de Ferran II, que és el que el va perseguir, que ficava Casiodoro de Reina, maestro de herejes, Com no van poder casar perquè ell era prou intel·ligent i anava canviant de país, perquè, claro, Espanya en aquell moment tenia molt de poder i li ficaven espies, li van ficar espies en la comunitat, tot. Doncs van acabar cremant un ninot que el representava d'ell. Imagineu fins on arribava la dèria,
la persecució
i la mania que intrínsecament, que històricament, hi havia hagut, no? Així, vull dir que hi ha una sèrie de coses. Bueno, i també vull dir, en gran part d'aquests països, doncs, com tots els països, en la moneda, doncs cadascú fica el millor que té, no? I Alemanya va ficar el seu reformador Luter, Estònia també el traductor de la Bíblia, i així cada país sempre fica ahí el millor que té. Hi ha països que fiquen caçadors d'elefants, altres que fiquen traductors. Cada país, no, va incorporant ahí el que pensa que és millor, no? Que el representa
sí,
millor.
Sí, 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 he vist la teua intenció també. Bé, xics, per anar finalitzant, no, Paco, m'agradaria que em digueres que si algú vol conèixer més sobre la història de l'Església, que vos puga conèixer bé, si vos pot anar allí, veure-ho, no? I sentir-ho també.
Sí. Les nostres portes sempre estan obertes a totes les persones d'ací de Vila-real, no? Som benvolguts i benvinguts. I estem ací al carrer Aviador Franco, número 25, bueno, on jo estic, però pot visitar qualsevol església evangèlica d'ací de la ciutat. I els diumenges, ara com el tema de restriccions, de Covid i tot això, nosaltres complim fidelment les normes, i han tingut que fer dos reunions, una reunió a les 10 del matí i una altra a les 12 del matí, i bueno, pues qualsevol persona que vulgui conèixer què és això d'un cristianisme bíblic, què és això d'un cristianisme autèntic, pues benvingut.
I com sempre, Santi, a tu un plaer, no?, per apropar-nos sempre aquestes històries que ens agraden tantíssim, no?, i veure el reflex, no?, de l'Església Evangèlica també, la seva trajectòria així a Vila-real, no?, i que se la reconega, no?, poquet a poquet, també.
Gràcies a vosaltres per donar veu a tot el món.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Vila-real. ¡Te esperamos!
sonriente. Yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Anda solo el Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial.
Ahora entra por la puerta una de nuestras colaboradoras habituales de los viernes, Pilar Alexandre. Buenos días.
Buenos días, María.
Bien, siempre solemos hacer contigo charlas temáticas, ¿no? Y hoy en el Día del Libro también lo vamos a hacer, porque muchas veces cuando vienes siempre nos hablas de los cuatro acuerdos, un libro que tú dices que tendríamos que tener como referencia. Van a escuchar que Pilar hoy tiene la voz así un poco rara, pero es ella, ¿eh? Buenos días, Pilar.
Buenos días, ¿no? Estamos aquí en el resfriado y yo.
Claro, es que con estos cambios de tiempo, pues es lo que tiene, ¿no?
Es lo que tiene.
Háblanos de este libro, Los Cuatro Acuerdos.
Mira, pues Los Cuatro Acuerdos es un libro que yo, la verdad, no soy capaz de recordar cómo llegó a mis manos. Pero llegó, gracias al universo llegó. Y es un libro que yo sigo mencionando en mis cursos, sigo mencionando en las sesiones y sigo mencionando en la radio cuando hablo contigo, ¿no? Los Cuatro Acuerdos es un libro que cuando yo empecé a leerlo, el principio del libro me chocó mucho, ¿no? Y dije, guau, cómo se ha rayado este hombre, ¿no? Es un libro que está escrito por el doctor Miguel Ruiz, ¿no? Y pensé, ¿cómo se ha rayado este señor, no? Y de hecho, a mis pacientes, a mis alumnos, les digo, sáltate el principio. Si ves que te raya mucho, sáltatelo. Y vete al principio, vete directamente al primer acuerdo. Y ahora te voy a enumerar simplemente los cuatro acuerdos. Porque cuando empecé, dije, vamos a ver, si es que esto es de cajón, ¿no? ¿Cómo se me ha podido a mí olvidar cada una de estas frases que son fundamentales en la vida de cualquier persona, ¿no? Y, por ejemplo, el primer acuerdo dice algo como tan sencillo como sé impecable con tus palabras, ¿no? Con tus palabras. Y yo siempre matizo diciendo hacia los demás y hacia ti mismo, ¿no?
Que sería la legalidad, sé legal, ¿no?
Efectivamente, sé impecable, ¿no? O sea, ojo con lo que dices. Ojo con lo que le dices al otro y ojo con lo que te dices a ti mismo, ¿no? Porque la palabra es poder, fíjate, María, ¿no?
Sí, sí, sí. No, la palabra, mira que eso es algo de lo que siempre se habla, ¿no? Están los hechos, como que las palabras se las lleva el viento. No siempre. Calan y hacen daño, ¿eh? Las palabras.
Sí, sí. Una palabra, a lo mejor dicha sin mala intención, puede generar una herida o una marca estructural muy potente, ¿no? Y hay una importancia muy grande a las palabras que yo me digo a mí misma. Y esto normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Puedo vigilar lo que le digo al otro, pero no le doy importancia a lo que me digo a mí, ¿no?
Sí, parece que siempre tenemos filtro para los demás, pero para nosotros mismos, pues barra libre, ¿no? De lo que sea.
Sí, 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 para ti misma vas a full, ¿no? ¿Qué mal lo haces? ¿Qué gorda estás? En fin, ¿qué mal haces todo? No sé, ¿qué fea eres?
Sí, sí, nos decimos de todo, vaya.
No sirves para nada, no mereces ser feliz. O sea, hay una cantidad de juicios y de infravaloraciones que nos dedicamos que no les prestamos atención. Y van creando una realidad que
un pozo en nosotros.
Sí. Y actuamos como si esto fuese real y al final nos lo creemos, ¿no? Uh-huh. Ese sería un primer acuerdo.
El segundo
es, no te tomes nada personalmente.
Uy, qué difícil. Sí, porque yo creo que incluso cuando vemos las... No sé, puede pasar hasta las noticias, ¿no? Las cosas que te salen en internet. Todo parece que nos habla, ¿no? Es muy, muy, muy curioso. Y hay a veces que escuchamos conversaciones que no tenemos que escuchar y damos por sentado que está hablando de nosotros. No somos el centro del universo.
Efectivamente, no somos el centro del mundo, ¿no? Yo cuando leo esto, no te tomes nada personalmente, yo me acuerdo mucho de mi padre, tú sabes que yo hablo mucho de mi padre, ¿no?
Sí, sí, lo tengo en cuenta.
Y me acuerdo que mi padre, a lo mejor, cuando hacía días que no hablaba con él por teléfono, me decía, es que, ¿cómo me puedes hacer sufrir así? Y decía, hola, si yo no tengo nada.
Sí, nos tomamos todo demasiado personal y no tiene que ser tanto.
Claro, ¿no? Es ¿cómo me puedes estar haciendo esto? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no te hago nada, ¿no? Simplemente tengo mi vida, tengo mi trabajo y no he encontrado el momento de llamarte. El momento de llamarte era las 12 de la noche y no te iba a llamar. El que decide sufrir eres tú, ¿vale?
Sí,
entonces,
sí.
Nos creemos el ombligo del mundo de todos, ¿no? Y esto no es así. Entonces, no te tomes las cosas como algo personal, ¿no? Son cosas, la realidad es neutra, ¿vale? Cada uno la interpreta desde su propio, desde sus propias gafas de mirar la realidad, ¿no?
Pasamos al tercero.
El tercero te va a gustar. El tercero es, no hagas suposiciones. Y yo creo que nosotros somos grandes.
Mira, lo siento, pero los periodistas eso no lo podemos hacer.
No.
Porque, claro, en un debate pues siempre hacemos muchas oposiciones. Y claro, sí. Aquí está el problema de es donde empiezan los bulos. Con sí. las suposiciones y las mentiras, ¿no? Sí. Y por eso hay que tener mucha cautela. Y, por ejemplo, yo siempre que intento dar una noticia digo, supuestamente, ¿no? O por ejemplo, cuando se hace el supuesto autor del hecho, ¿no? Sí. Que para no mojarnos las manos más de lo debido, ¿no?
Sí.
Pero claro, el problema es cuando hacemos suposiciones personales, ¿no?
Ahí
y
está.
Creamos un bulo, pero entre nuestro alrededor, entre nuestro ámbito social, y pueda hacer daño.
Claro, porque fíjate, es que nuestra común amiga no nos ha llamado porque es que ya pasa de nosotras y esto siempre es así, y luego va por ahí diciendo que es que la que no le llamamos somos nosotras. Hola, pero ¿esto te lo ha dicho nuestra común amiga o eres tú la que lo estás pensando?
Sí, cuidado con eso, ¿eh? Porque yo con eso tengo mucha cautela, porque me ha pasado ya en un par de ocasiones que transgiversan de tal manera tus palabras que dices, mira, pues prefiero ir y decírselo yo lo que opino, ¿no?
Claro,
que porque
claro.
Es más fácil, porque el teléfono estropeado es lo que tiene.
Sí, sí. Y si tú quieres saber qué es lo que ocurre con esta persona que tú notas que puede haber un cambio de actitud respecto a ti, pues es tan fácil como acercarte a ella y preguntarle, oye, estoy notando que algo, me da la sensación como que algo ha cambiado en nuestra relación. Si es así, me gustaría que lo hablásemos, ¿no? O ayer esperaba que me llamaras para tal cosa, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido algo? ¿Estás molesta por algo? Y se habla y ya está, fin.
Y nos faltaría el cuarto de los acuerdos, Pilar.
A mí el cuarto me encanta, es mi acuerdo favorito, ¿no? Porque el cuarto dice, haz siempre lo máximo que puedas.
Quifa lo que pot no está obligata més.
Exacto.
Me encanta resumirlo todo con un refrán, porque el refranero popular es muy hábil para toda la vida en general.
¿No? Porque fíjate, para mí este cuarto acuerdo tiene una doble lectura y a mí esa doble lectura es la que me gusta, ¿no? Es decir, haz lo máximo que puedas, pero tampoco hagas más de lo máximo que puedas.
Sí, porque luego viene que nos hacemos daño a nosotros mismos.
Efectivamente, ¿vale? Es decir, y de una forma muy sencilla y muy materialista te lo voy a explicar. Si tu amiga te dice, oye, necesito dinero para pagar el recibo de la luz, y tú vas súper justa de dinero y no le puedes dejar, pues dile, mira, no te puedo dejar, porque a lo mejor vas muy justa tú también y le dejas, y ahí te está creando a ti un problema, ¿no?
No, y espera, que ahora vamos a hablar de lo contrario, ¿no? Que luego a la hora de la verdad, cuando tú necesitas esa ayuda, alguien no te la presta, y ahí es cuando te sientes decepcionado, porque no era tu responsabilidad.
Sí, pero bueno, cuando uno deja, y más en tema económico, cuando uno deja dinero, yo creo que tiene que estar muy preparado para pensar que esto lo deja para siempre.
Sí, pero bueno, luego tenemos que emplazarlo más, o sea, el tema del dinero es un tema complicado, ¿no? Pero en el tema de los favores, ¿no? Que siempre hay gente que hace muchos favores por los demás y luego a la hora de la verdad que tú mismo lo necesitas, pues no te devuelven lo que tú has dado. Y claro, eso o lo haces porque quieres o no esperes recibir lo mismo.
Sí, pero mira, otro ejemplo sería también preparando un examen, ¿no? Tú te preparas un examen o una oposición, imagínate que te suspenden, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿has hecho lo máximo que podías? ¿Sí o no? Uh-huh. Si tú dices, mira, no, porque yo podía haberle quitado 6 horas más al sueño durante 6 meses, no, eso no es verdad, porque tú necesitas descansar para poder rendir. Tú no puedes estar 6 meses durmiendo solamente 2 horas cada noche, ¿no? Tú necesitas dormir tus 8 horas, necesitas alimentarte bien, necesitas parar un ratito para hacer tu ejercicio, para poderte mantener bien y poder rendir tus horas de estudio. Y entonces vuelves a hacer la pregunta, ¿has hecho lo máximo que podías? Pues sí, he hecho lo máximo que podía. Hacer más ya iba en contra de tu salud física y mental, ¿comprendes?
Sí, pues yo, Pilar, no sé si quieres decir algo más de este libro, de los 4 acuerdos, pero yo te emplazaría que estos 4 acuerdos los tratáramos de manera más extendida en los próximos 4 programas que tengamos contigo para que la gente los interiorice bien.
Me parece una idea estupenda y bueno, acepto.
Acepto, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Entonces, si quieres, ¿no? Pues ahora que hemos dejado desgranados estos 4 acuerdos, pues solamente me queda despedirte de ti. Gracias por habernos recomendado este libro. Animamos a la gente a que hoy pues vaya a la librería más cercana y que lo pida, ¿no? Así ayudamos también al comercio local. Y gracias por celebrar con nosotros de esta forma tan simpática este día, y te veo el próximo viernes.
Muy bien, un besito muy grande a todos. Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigo viviendo hasta, me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigo viviendo hasta.
Bueno, acabem les 2 del migdia, divendres, un molt bon dia per a celebrar el que seria la Fira d'Abril sense celebració, però anem a fent boca a sentir aquesta cançoneta que avui ens dedica Maria.
Y me cogiste de la mano, me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo, me subiste a caballo. Fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo y me di cuenta enseguida que estaba.
Bueno, en esta cançó que va fer, va portar a que tot el món coneguérem a esta gran Maria del Monte, doncs es deixem. Maria, ens retrobem dilluns?
Sí, ja amb ganes d'escoltar-vos a tots.
Pues a tots vosaltres, a tots vostès, no bona neu, quedem-vos sentint esta cançoneta que és tan xula per este divendres, i espereu perquè de ben segur Javi té moltes coses que contar-los esta pròxima hora que encetarà.